L'hora de la gent gran.
Bon dia a tots. Avui voldria fer una presentació una mica diferent de les que jo faig habitualment. Benvinguts i benvingudes, amics i amigues de l'Hora de la Gent Gran de Ràdio Calella Televisió. Un programa fet amb col cor, amb experiència acumulada i amb aquella saviesa que només dona la vida. Aquí compartim històries, records, rialles, aprenentatge i, sobretot, molta humanitat. Avui, com sempre, obrim el micròfon amb un somriure, perquè si una cosa hem après és que l'humor és medicina gratuïta i no té efectes secundaris. Volem enviar una abraçada enorme a tots els oients, als que esteu plens d'energia, que no pareu quiets i que ens escolteu mentre aneu amunt i avall, cuideu-vos molt, i als que esteu passant un refredat rebel, una cama que es queixa o algun entrebanc de salut, us desitgem una recuperació ràpida i serena. Pacientment, que el temps i ànim fa molt. Que la ràdio us faci companyia, que la veu amiga us escalfi, que durant aquesta estona compartim el millor remei, sentir-nos acompanyats. Comencem, perquè l'edat suma anys, però sobretot suma vida. Avui estic molt ben acompanyat, molt ben acompanyat. No fa gaire, també van estar aquí a Ràdio Calella de Televisió parlant d'un projecte que vam ficar en pràctica de la residència de Fàtima, que es titulava d'alguna forma Transcendents. Van tocar bastant aquest tema. Això em va fer pensar molt, em va fer d'alguna forma veure pues, quin trasfons té aquestes expressions, aquests comentaris de persones ingressades, i em va animar a tornar-los a invitar aquí perquè jo tinc altres coses que preguntar-vos. Vull dir, hi ha circumstàncies de vistes des d'una perspectiva de vida diferent, no? No és el mateix des d'una perspectiva de mitjana edat, sinó una perspectiva d'una edat ja que estem molt a prop de rebre, potser, consells, necessitats de residències, és d'una altra forma, no? I també, per què no? Parla clar, que és el que també ens interessa, i vosaltres, que teniu una àmplia experiència dintre d'aquest món, és important. A mi no caldria presentar-los perquè ja són coneguts, però està Ansu García, de la directora de Fàtima, i Yasmira Navarro, psicòloga. Ricard, li tinc una mica presa la mida al Ricard, crec que amb aquesta xerrada, amb aquests comentaris, jo crec que hi haurà alguna provocació amb bona intenció, Ricard, que també és psicòleg, i tindrem cuidado amb els psicòlegs,
sí,
no? I Susana Solans, que és educadora. O sigui que un equip complet de lo que s'està fent amb una bona i gran residència com és Fàtima. La meva primera pregunta és la següent. No fa massa vaig estar també en una conferència en la que es posaven quina seria la residència ideal. I la meva pregunta és, se sap quina és la residència ideal? Per què va tan lent la reconversió a residència ideal?
Jo. Principalmente, bueno, hay varios factores. Uno es la falta de recursos. Luego es toda la evolución que ha sufrido, que ha habido dentro del mundo residencial. En un principio, cuando se abrieron las residencias, se abrían más para cubrir necesidades, más el tema sanitario. Ahora nos damos cuenta que no, que la esperanza de vida ha aumentado, por lo tanto los años para permanecer en una residencia son mayores también, y que es una etapa de vida que hay que vivirla. Por lo tanto, las residencias, aparte de cubrir esa parte sanitaria, también tienen que cubrir que sean una vivienda para vivir esa etapa y que se parezcan más a un domicilio. Claro, reestructurar todo lo que hay hasta ahora hecho es complicado. Se están haciendo SPAI dentro de estas grandes macro residencias, SPAI más pequeños, unidades de convivencia, pero eso requiere recursos y requiere Un poc d'imaginació també.
És que aquí el fons de la pregunta és aquesta, no? Jo, per exemple, dius, bueno, jo em puc plantejar a la meva edat de dir, bueno, pues escolta, jo els meus fills tenen la seva vida, no vull molestar, etcètera, etcètera, i em vull plantejar una nova vida. Claro, em presenten a mi això, em presenten aquestes estructures i dic que això és meravellós, això és com anar-te de vacances, ja no és anar a viure més, sinó són vacances ja pagades quasi bé, no? Diu, però la realitat és una altra. La realitat és que dius això, imagina't, em sembla que aquesta residència, aquest model de residència era de Sant Cugat, la zona més rica de Catalunya, no? Dius això que és pels rics, això és publicitat, és propaganda, quan hi arribarem amb això?
Home, jo voldria dir que encara avui en dia, passada tots els esforços que fem persones que hi treballem en residències, que som del sector, n'hi ha moltíssims prejudicis respecte a les residències, que és un lloc horrorós per anar a petar, que tothom intenta esquivar aquest moment, que està ple de culpa per part dels familiars que han de prendre aquesta decisió i de rebuig per part dels usuaris que necessiten aquestes cures. I ja entenem que és un moment traumàtic perquè anar a una residència significa dues coses. O que t'has convertit en una persona dependent i per tant no pots tindre cura de tu mateix, o la teva cura és tan farragosa que no la poden fer la teva família, o la segona suposat és que estàs molt sol i la soledat pesa més que el fet de l'ingrés, no? Llavors ja partim d'un mal començament, no? Que és la necessitat de l'ingrés per motius que no són un nou projecte de vida, compartir la idea hotelera de les residències, i això és la realitat, i això no ho podem obviar. I dit això, avui en dia n'hi ha moltes residències que treballen entenent a la persona de manera integral, que no només s'ocupen de la part sanitària, com era el model antic que feia referència a l'Asun, sinó que també són llocs on desenvolupar-te com a ésser humà, on li sumes vida als anys que et queden d'una manera doncs, més personal, més il·lusionant, amb projectes que van més enllà de les quatre parets, on es treballa amb la comunitat, on es visibilitza les persones. Ja n'hi ha una corrent ferma que va cap allà. El que passa que també és un procés lent i n'hi ha moltes variables que encara no depenen de nosaltres treballadors, sinó que és una cosa estructural, política i del sistema. Però jo vull dir que les residències avui en dia tindríem que començar a mirar-les amb més amabilitat, perquè no són aquests llocs horribles que pensem, no? Sinó que són espais de vida, d'una nova vida.
Susana, jo sé que estàs fent una gran defensa de les residències. També estem parlant amb persones que ho feu aquesta feina de forma vocacional, sabeu les vostres necessitats, estem amb un micro obert, i sé que moltes coses que no es poden dir, perquè això també és una font per donar il·lusió i tal, però penseu també de que el mateix que vosaltres viviu en una residència i sabeu els pros i els contres, i que es destaquen els pros, és lògic, jo també estic visquent d'alguna forma amb un punt pre-residència, no? Que són persones que encara tenen autonomia i encara no tenen aquesta última necessitat. I veus que van fent un procés que quasi ve tots iguals. Però arribes a la conclusió quan fas preguntes. El 99% de la gent, el seu objectiu no és una residència. Per què? Per què? Per què el que dius tu es considera d'aquesta forma, quan teniu vosaltres portes obertes, no es fa suficient publicitat o no es ven, o potser es ven d'una forma massa superficial que la realitat no és la que es pretén? Bueno, per què el 99% no volen anar a una residència?
Hi ha molt mala premsa, no? Jo crec que no n'hi ha portes obertes com a tal. O sigui, les residències sí que haurien de ser llocs oberts, penso que la nostra sí que ho és, però no hi ha aquest concepte de portes obertes com si que ho tenen les escoles, que la gent va i a veure quina escola posaré el meu nen, quines coses tinc a la meva llista d'imprescindibles, no?, que ha de tenir el lloc on poso una guarderia i tal. A les residències no, i la premsa que tenen, el que surt a les notícies és molt amarillista, no? També surten les coses dolentes que passen. No veig a les notícies moltes coses bones que es fan a les residències. No es fa molta propaganda de possibles
projectes.
Per què no? Projectes,
per què no?
No sé quins interessos hi ha aquí darrere. Potser no invertir tant, potser que la gent precisament es quedi més temps a casa i la família se'n faci càrrec tot el possible perquè no vagi a petar una residència, perquè això són diners públics també, no sé.
Jo crec que a les residències s'hi projecten moltes pors que són atàviques de l'ésser humà, que és no ser vist, no ser escoltat, estar en una situació de màxima vulnerabilitat i que les mans que et cuidin no siguin prou capaces, capaces de tenir una bona cura de tu, no? I es reactiven totes aquestes pors i projectem de vegades massa coses negatives a les residències. Quan vam fer el tema Transcendents, el grup aquest que fèiem a la vora del foc, nosaltres ens esperàvem que els residents diguessin, els participants del grup diguessin coses que se senten malament a la residència, però és que sorprenentment el 90% estaven molt bé. Una altra cosa, feien bons comentaris de com se sentien a la residència. Una altra cosa és que sí que és veritat que hi ha molts residents que estan en una situació de depressió, perquè a la depressió va molt lligat al sentiment d'utilitat i al contacte, amb la comunitat. Com que tot això se'ls hi treu, que en el nostre cas creiem que estem fent aquests projectes precisament per revertir això, perquè se sentin útils i formin part de la comunitat, estem passant d'un model purament farmacològic a un projecte farmacològic i social, no? Psicosocial, projectes que tinguin tota aquesta part psicosocial. I aquest pas sí que crec que s'està fent. Els centres d'atenció primària també s'està apostant per un model no només farmacològic, sinó també psicosocial, que és crear vincles, crear xarxes i tenir una bona xarxa de suport a dintre la pròpia institució.
O sigui, vols dir que quan arriben les persones a la residència, després dels passos previs, no? Que per part d'influència dels fills, per part d'influència de necessitats, per part de que diuen, a lo millor, no et diuen no molestes, però quasi bé, venen d'alguna forma massa mal preparats per estar en una residència?
Sí, totalment. Hi ha un dol que és molt important, els dols s'han de travessar. Clar, també hi ha molta por a la pèrdua. És veritat que quan una persona ingressa, com això m'ho diu la Susana molts cops, que tota la seva vida l'ha de posar dintre d'un armari i deixa enrere la seva casa, les seves pertinences, els seus records, i això sí que pot ser traumàtic. Per això l'ingrés en una residència s'ha de fer molt curosament i tenint en compte tots aquests elements. Abans no es tenien en compte, ara afortunadament sí que es té en compte la història de la persona, qui és, d'on ve, i alhora també la persona ve amb les seves ferides, no per ser vell o per ser persones grans, sinó per tot el que no ha superat en la seva història de vida. O sigui que és una situació molt complexa.
Vosaltres heu sigut molt valents al fer aquest estudi Transcendents, però jo em pregunto una cosa. Ho heu descobert al moment que estàveu amb ells o això ja ho sabíeu abans? Per exemple, a mi em sorprèn una mica de dir, que una pacient, una persona allà, diu, no m'heu preguntat si em sento sol. No m'heu preguntat si necessito ajuda. Això en qui va dirigit, a vosaltres o a la família?
Bé, et refereixes als comentaris que podíem veure escrits a l'Expo. Això va ser una part que vam obrir perquè part de la nostra intenció i voluntat al fer l'exposició és interpel·lar la gent, que la gent es faci preguntes, que la gent es faci seu una mica aquests temes que parlem, perquè són temes, òbviament, enfocats a un període molt concret, que és la bellesa, però també són molt universals. I Transcendents parlava de coses aplicables a qualsevol edat, no? Com sentir-te invisible dintre d'un grup, com vius el teu cos, la teva sexualitat, la por a no tindre un sentit vital, totes aquestes coses no només són de la gent gran. són de tothom. El que passa és que potser a la gent gran n'hi ha més urgència d'algun tipus de resolució perquè el temps és limitat, no? Llavors, aquestes qüestions que la gent escrivia eren no fetes per persones grans, però en principi eren fetes per persones que eren públic de l'exposició, que se sentien interpel·lades davant d'aquestes preguntes llançades en forma d'obra d'art i construïdes a través del relat dels habitants de la residència. Per això tenen tant de veritat aquestes exposicions, perquè és la veu en primera persona dels protagonistes.
Sí, i perquè nosaltres estàvem parlant de que les coses que callem són les que ens fan mal. Per això també era una cosa que interpel·lava el públic, no? Què t'has callat, què ningú t'ha preguntat i t'agradaria que t'ho preguntessin per poder
solventar-ho d'alguna manera. Sí,
exacte. Però això és una cosa que, home, a mi em va impressionar perquè són preguntes que a vegades un mateix es fa. Quan és gran, lògicament, pense una mica en el passat, no? Qui sóc jo? Com podeu respondre amb aquest dubte si jo, per exemple, dic, escolta, qui sóc jo? Que és que he perdut la memòria? És que ja no me'n recordo del passat? És que no ho tinc clar als 80 anys o als 75 anys que estic en una residència, què és el que faig allí i què és el que jo d'alguna forma em sento? Això, teniu les claus per poder solucionar o per poder donar resposta a aquestes preguntes?
A la pregunta que sóc jo.
Per exemple, l'he agafat una mica a l'atac, O què voldria ser? Claro, dius clar. Perquè dius, jo té 80 anys, però encara voldria ser algo, no? Teniu resposta per això?
Quan una resposta no, n'hi ha possibilitats. No?
Que se sap molt bé què s'espera dels nens, dels adolescents, que és que creixi bé a nivell de salut, de cos, de ment, de socialització, expansió, després de la mitjana edat, arrelar-se, construir una família, i després de la bellesa, què s'espera, no? I ara jo crec que els nous vells sou persones que no són com els vells de fa 30 anys, no? Són persones formades, en la majoria, que heu viatjat, obertes, del maig del 68, és? Bueno, que amb una cultura democràtica, clar, llavors hem d'adaptar aquests grups de comunicació, aquestes intervencions psicosocials en aquesta gent. Vull dir, per això jo crec que ens estem preguntant això ara. Abans sí que és veritat que les residències eren un pàrquing, no? O un retirar, un lloc on esperar la mort. Però ara és que les persones amb 70 anys, amb 80 anys, volen ser algú. Volen ser algú i passar-ho bé. I coneixen també molt més obert el tema de la sexualitat, o sigui, han viscut una altra vida, no? I tenen uns coneixements que volen viure una bellesa digna, amb significat. De vegades és massa hiperactiva. Que no és bellesa activa, és bellesa hiperactiva. Però crec que el que ens estem buscant és una bellesa amb significat. I donar resposta a això a les residències és difícil, també. O sigui, que també fem el que podem tots, no? Nosaltres fem aquests projectes, altres centres fan altres coses, ens intentem adaptar a les necessitats de...
Però són molt iniciatives personals de la residència o està dintre dels ràtios o de lo que exigeix la Generalitat? Totes aquestes ajudes, tota aquesta estructura que vosaltres teniu, és obligatòria a totes les residències?
No. Bueno, nosotros trabajamos así porque creemos que se debe de que tenemos que ir hacia ese camino. De hecho, bueno, trabajamos con los proyectos. Este es el tercer año que se hace este tipo de proyecto de largo recorrido, que siempre a lo largo del proyecto vas conociendo a los residentes, vas viendo qué necesidades tienen, siguen siendo ellos, ¿no? Porque es una forma de expresar quién son y hacerlo. Ahora estamos trabajando con un modelo que, bueno, será el modelo de Fátima, un modelo de intervención que es un modelo muy propio de Fátima. No se trabaja en todos sitios así. No tenemos el personal que tienen en todos sitios, no es obligatorio. También somos un centro sin ánimo de lucro, no tenemos que ganar dinero. Todo lo que se ingresa cada mes es dinero que se invierte en ellos, en personal, en recursos. Y lo que está claro es que yo sí me enorgullezco de algo del equipo de Fátima. Son personas muy vocacionales y que vamos todos trabajando en este camino. Esperemos que este modelo luego lo podamos traspasar a otros sitios y que se siga trabajando en este sentido.
L'altre dia vaig escoltar una frase que em va dir, al principi em va impactar. Diu, la residència té que ser cara. Sí. Quan tothom està buscant la residència més barata per poder suportar els costos, sí. Tal. I com s'interpreta això?
Perquè té molts costes. A final de mes los costes son muy elevados. El 70% de los presupuestos van para personal. Si tú quieres estar por encima de la ratio, tener unos buenos cuidados, requieren muchos cuidados. O sea, hay personas ya con demencias avanzadas que son muchos cuidados. Tienes los ingresos, lo que hablaba Ricard, tienes que trabajarlos muy bien. Ese periodo de adaptación, que ya vienen con una herida de... haber tenido que dejar su casa, empiezan una nueva vida en una etapa que a lo mejor ya no tienes tantos recursos como cuando eres joven y que no decides tú, en muchos casos decide la familia. Entonces ahí hay mucho soporte emocional, hay que dar mucho soporte emocional, muchos recursos de actividades para que empiecen ese duelo, se transforme un poquito, ¿no? Y empiecen a ver la parte positiva de estar en comunidad, digamos, ¿no?
Però després també hi ha la hipocresia d'aquesta societat, la hipocresia política, la hipocresia econòmica. Diuen que la llei de dependència és un dret. Quan sí. dius que és un dret és que tothom li correspon. Si ho necessita i passa les avaluacions, tal. És un sistema comú per tot Espanya, no hi ha diferències a nivell d'autonomies. Vull dir que tothom té els mateixos drets, visqui aquí a Calella o visqui a Madrid, no? Però després resulta que et venen la pel·lícula, la protecció que pots tindre quan ets gran, i després resulta que falta finançament i les llistes d'espera són moltes vegades mortals. Mm. Quan t'arriba el moment ja t'has mort. Mm-hmm. Què podem dir? Això ens conformem?
No.
Lluitem?
No deberíamos.
Ens queixem?
No deberíamos conformarnos. Realmente es un derecho que, pero bueno, no está, eso ya sí que no está en nuestras manos. Yo supongo que está...
Però què penseu vosaltres d'això?
A ver, yo pienso cuando se estableció la ley de dependencia aquí en España, se estableció pues porque venía impuesta desde Europa, era algo obligatorio porque realmente es un derecho y hay que ponerla, pero creo que habría que buscar un sistema de financiación propia, no depender siempre del presupuesto de sanidad, ¿no? sino de la financiación de la seguridad social, sino que debería de tener su propia financiación. Hay países como Alemania, por ejemplo, ¿no? Que cuando se impuso la ley, se puso la ley, llegaron a un acuerdo y es que las empresas cedían un día de todas las empresas un día de trabajo, todo lo que se recaudaba ese día iba para financiar la ley de dependencia y los trabajadores cedían un día de los que tenían festivos. ¿Es suficiente? Pues no sabemos, pero al menos es algo, ya tenemos una forma de...
Pero Asun, yo me pregunto,
de financiación.
Pensando de cosas prácticas, yo me voy a la residencia, ¿no? Tengo unos ahorros, que aquests ahorros m'aguanten, per exemple, un any, que confio que la llei de dependència quedi solucionada en un any. Si a l'any jo no puc pagar, què passa?
Bueno, a ver... Por suerte hay una serie de recursos que no te dejarían en la calle, ¿no? Acudiríamos a servicios sociales, se haría un ingreso...
emergencia social.
Un ingreso social y... Pero, claro, es importante que la ley de dependencia, que cuando se pida una valoración, las cosas vayan como más ágiles. No se tarde... solicitas ahora que vengan a valorarte para la ley de dependencia y te puede tardar bien un año que vengan a valorarte. Si tu salud, tu deterioro de salud va como un poquito más rápido,
o sigui que
aconselleu, no llega.
Aconselleu demanar-ho quan estàs bé, per si acaso, no? Mm-hmm. Val més que et caduqui, sí. Això que no que sí, trobi a faltar. També resulta que per anar a una residència has de tindre en compte certes coses. Perquè diuen, a veure, això que també s'ha descrit, diu, cada persona és diferent. No existeix la millor residència, parlant a nivell personal, no? A mi puc anar a una residència i aquesta residència és fabulosa, però pel meu característiques no em val. hi ha la millor residència per a cada persona. Qui pren la decisió, en aquest cas? Està preparada la persona que vol una residència?
Sí, la majoria de la gent no està preparada perquè no ens ho hem plantejat a temps, no? Sí, jo crec que nosaltres, que estem molt al sector, sí que pensem molt en això, perquè estem cada dia i aquesta feina et fa també reflexionar molt en què voldries tu per tu mateix en el futur. També aquí hi ha un canvi generacional, no? Molta gent dels que tenim a la residència són gent que es va cuidar dels seus pares i d'alguna manera mai havien pensat que ells acabarien en una residència. Mentre que les generacions més actuals, no? Sí que tenim en la nostra perspectiva de futur que si algun dia ho necessito anirà a una residència, ho tenim més assumit. I llavors sí que penses també en fer com aquesta llista que dèiem abans, com de coses que m'agradaria a mi que tingués la residència ideal per mi. Ideal no n'hi ha cap que sigui perfecte, però potser per una persona és més important o valorar molt més tenir doncs, intimitat, no? Una habitació individual és molt important perquè la intimitat és bàsica. Una altra persona et dirà, doncs jo que tinc un jardí perquè, jo què sé, per mi és superimportant estar en contacte amb la natura. Una altra et dirà, doncs jo vull estar en el centre del poble perquè valoro molt poder sortir cada dia a fer una volta. O sigui, això, doncs sí.
Ho aconselleu vosaltres quan ve un pacient o una persona a ingressar a Fàtima? Vull dir, valoreu aquests factors de dir, bueno, potser el millor Fàtima no és la que t'interessa.
Sí.
Arribeu inclús a aconsellar que potser li convé una altra cosa o...
Sí, per la persona hi ha coses que són com totalment, no sé, alienes, coses que nosaltres no podem oferir, sí que som sincers amb la persona, clar que sí.
Perquè, a més, també, per viure en una residència, mentalment tens que estar molt sencer, eh? Perquè diuen, acceptar la realitat. Si primer li has d'ensenyar la residència i veure la realitat, no? Ho accepte? No ho accepte? Mentalitat positiva. O sigui que ha de ser positiu.
Bueno.
Acceptar els canvis. Que dius, bueno, avui és això, però demà, per circumstàncies, potser vas a un altre puesto. I mantenir la capacitat de decisió. No es demana massa.
Home, creiem que...
A mi el que em preocupa és el Ricard, eh? No, escolta només, eh?
Perquè, no, estic és molt interessant el que estem dient.
Sí. No, penso... que tots aquests punts, no? Que adaptar-te, acceptació, forma part de la vida. Mm. És que a vegades també tenim aquest concepte paternalista que les persones grans no són resilients. Vull dir que es trenquen i no són juncos. I al llarg de la seva vida aquestes persones han tingut que les persones grans han tingut que acceptar, frustrar-se, donar-se en compte que allò que volien doncs no podrà ser fil per randa com desitjàvem. Vull dir, aquesta última etapa doncs han de transitar les mateixes qüestions. Sí que és veritat que a vegades venen en unes condicions on han deixat de ser una mica ells perquè les seves demències, les seves malalties no els fan capaços de saber ni on estan, ni qui són, ni mantenir els seus records, que són els que ens construeixen com a persones. I aquí sí que és la família qui decideix per ells, no? Aquesta última qüestió que deies de que prenguin decisions, això és una de les màximes, no només de Fàtima, sinó de tot el sector, de mantindre l'autonomia, la capacitat de decisió fins a l'últim moment. I depèn del grau de la persona, decidirà a qui vol votar, a quan es vol dutxar o si vol aquest jersei o aquest altre, no? La capacitat de decisió s'ha d'anar adaptant segons com està la persona.
Sí, la feina aquesta, puguem dir, més àmplia és responsabilitat de Susana Solans, no? Vull dir, tu ets l'educadora d'aquestes coses, no? En aquest cas, el paper del psicòleg que és de reforç quan necessita potser aprofundir més?
Bueno, que ho diguin ells, el vostre paper.
O quan se reparteix aquesta funció.
Clar, ella és la Yasmina és la psicòloga titular. Jo vinc a fer els projectes que fem més de psicosocials. Els vam animar a fer els dos. O sigui que si vols respondre bueno, a veure, el paper del psicòleg a la RESI?
Som un equip, no? O sigui, hi ha moltes coses que les treballem molt en equip, o sigui, a la RESI, bueno, i també hi ha una altra psicòloga. Som molts psicòlegs.
Sí.
Però vull dir, el paper del psicòleg potser més és garantir d'alguna manera o intentar vetllar per al benestar emocional de les persones, no? A més de fer les avaluacions que s'han de fer perquè te les demanen, doncs fer aquest acompanyament des del principi, des de l'ingrés fins al final de la vida, acompanyar. Però això es treballa també sempre amb equip, o sigui, es barregen moltes coses i això és el que aporta més, no? Que fem reunions d'equip i l'educadora, la fisioterapeuta, l'infermera, els psicòlegs, o sigui, tots vetllem per lo mateix al final, cadascú des de la seva disciplina i des de la seva àrea de coneixement.
Crema molt això?
Com?
Et crema molt aquesta professió?
A mi? No.
No?
No, a mi no. A mi en absolut.
Perquè vull dir, la feina d'una residència, per exemple, d'un auxiliar, una infermera, ho té molt clar, no?
Mm.
Potser l'educadora també té una parcel·la en aquest sentit, però psicòloga d'una persona que la tens que fer un seguiment des que arriba fins que es mor, això no...
Doncs mira, jo pensava...
D'alguna forma no ho vas empassant-te-ho una mica tota aquesta problemàtica?
A veure, hi ha moments durs, evidentment, i jo pensava que potser era encara més dur, perquè jo t'he de dir que jo havia treballat molt amb nens i adolescents, llavors va ser un canvi total de perspectiva. I amb els nens i adolescents tu el que sempre penses és que tot el que fas amb ells és per al seu futur, no? Tu estàs posant llavors perquè algun dia creixeran i es construiran les persones que volen ser, poses coses perquè tinguin valors, perquè siguin feliços en el futur, no? Tot és mirar cap endavant. I amb la gent gran, clar, al principi era com, això és totalment diferent, o sigui, no mirem gaire cap al futur, mirem molt cap enrere, no? Perquè tenen més anys viscuts dels anys que els hi queden.
Sí, però jo pregunto, perdona que et talla perquè així sí. Aprofito més coses, eh? Sí, molt bé, però vosaltres pregunteu i quan entre algú, i vostè què vol? Claro, aquí està resumint el que vol una persona gran, no? Gairebé tothom envellir a casa. Ja no li podeu oferir això. Rebre ajut, si cal, de persones estimades. Bueno, això sí, perquè podeu estimar-les en aquest sentit, no? Però es referirà sobretot a nivell dels fills, al marit, a la dona, o tal i que igual, no? Molestar el mínim possible. Hòstia, en una residència aquest concepte no està massa clar, no? Perquè a vegades són excessivament exigents, no? I volem no necessitar ajuda. Com ho arregleu tot això?
Jo vull dir una cosa, sí. Que...
I ara,
M'he despertat. No, que no, estàs parlant de voler com si fos un desig, però és necessitar. O sigui que el que s'ha de cobrir són les necessitats bàsiques, no només les assistencials, de menjar, dormir, tenir una higiene, sinó les necessitats també, un altre cop, psicosocials. Perquè nosaltres... vam començar a treballar d'aquesta manera en una època, en un context de confinament, on no només hi havia una pandèmia vírica, sinó també psicosocial, que la gent dels residents no veien, no podien ni tan sols establir relació amb gens d'altres sectors, perquè era una presó, bàsicament, les residències, no? I tenien hores per sortir al pati, hores per anar a dormir, ta, ta, ta. Vale, aleshores, tot això ens vam donar compte que hi hagi Covid o confinament o no, també és un model que cobreix necessitats. El fet de fer grups de comunicació, el fet de fer servir la part creativa, activitats on desenvolupar l'esperit crític, com filosofia, allò on intercanviar un contacte afectuós, els grups de psicomotricitat, ¿vale? O sigui, no és voler, és necessitar. I llavors, el gran canvi de xip que s'està fent és que ja s'estan veient altres necessitats humanes, que no només són de la gent gran, que són de totes les edats. Vale? I el dret i la necessitat d'estar en contacte, mirar-te, parlar, intercanviar afecte, aprendre coses noves, tenir projectes il·lusionants, tot això és una necessitat. Sense tot això no hi ha resiliència. Vale? El pioner que va conceptualitzar la resiliència, que es diu Boris Cyrulnik, va dir que això és necessari per iniciar un nou desenvolupament després d'un trencament com pot ser un ingrés residencial. Vale? Aleshores, ja no estem parlant de desitjos, de capritxos, de coses... Estem parlant de necessitats psicosocials. I que no només són del Covid, sinó són en qualsevol residència.
Però jo afegiria, perdona, una petita cosa. Aquesta llista que tu estaves llegint eren coses que la gent deia, la gent gran deia que volia, no?
Que sí, volia, són, que... són les inquietuds,
són les inquietuds
que
de la majoria de la gent gran.
Quan els hi preguntes, bueno, quan arribes a certa edat, què és el que vols?
I tu ens preguntaves què fèiem nosaltres amb tot això. Però clar, l'última que he llegit em penso que era no necessita ajuda.
No. És la, mantenir capacitat de decisió.
I una que has dit de no necessita ajuda, però clar, això no és...
Acceptar canvis, bueno, sí, mentalitat, sí que... Bueno. A veure, ara no em surt aquí, coi. L'hauria dit, acceptar la realitat, mentalitat positiva, acceptar canvis, mantenir capacitat de decisió. Ah, i vostè què vol? Sí, gairebé tothom, envellir a casa,
sí.
Ajut, si cal, de persones estimades, molestar el mínim possible.
Sí, clar, ja... És que hi
es
havia
contradiuen,
una...
eh?
Clar, hi havia algunes que eren com... Una cosa és el que volem, no? I una altra cosa és el que ens toca a la vida, no? I a vegades és que no necessitar ajuda o rebre la mínima ajuda, a vegades és totalment incompatible amb la teva situació personal.
Això seria ideal, però és que no tothom arriba...
O ideal o no, és que morir a casa envoltat d'un pis insalubre,
exacte,
sol com un mussol... jo no vull morir així a casa,
clar, o sigui, clar.
I vull veure cada dia a la Susana, a l'Àsum i a la Yasmina i que em facin abraçar i em facin riure. Jo vull morir així.
Clar, i tenir dignitat.
Hi ha una cosa també bastant freqüent que està una mica barrejada, que dius una cosa, es diu, una cosa és la teoria i una altra cosa és la pràctica, i això jo ho vi callar també, no? De dir hi ha molts plantejaments, moltes idees, moltes cal, molta crítica que es diu moltes vegades constructiva, però després dius, bueno, vale, em sembla bé, ajuda'm a fer-ho. El problema moltes vegades és de dir, com apliques a la pràctica totes aquestes teories, no? Tinguin en compte que cada persona és diferent, que cada persona té unes coses, unes ambicions diferents i uns projectes diferents. Això és complicat, eh?
Sí, però bueno, té com un principi, no? Aquest intent d'aplicar, doncs, l'ideal a la realitat, no? Que és en el moment d'acollir fer aquest esforç de conèixer les persones, quasi ben en el més mínim detall, no? Què ha sigut, la teva professió, les teves inquietuds, les teves pors, les teves preferències, les teves manies, són importantíssimes, el teu horòscop, el color favorit, com t'agrada relacionar-te, t'agrada el contacte físic, t'agrada la intimitat, ets xerraire, quins són els teus traumes, totes aquestes converses que moltes vegades són informació que no han compartit amb ningú, perquè tu no parles d'aquestes coses amb el veí del quart encara que faci 60 anys que vius a la finca, saps? Llavors de cop n'hi ha una gent que amb bona voluntat té un interès genuí en saber que tu ets, més que res perquè les cures siguin el més personalitzades possibles. Mm-hmm. I quan partim d'aquesta atenció centrada en la persona, tenim en compte totes aquestes coses que a vegades no l'encertem, ni molt menys, no? Però perquè ser vulnerable i necessitar ajuda és tan humà com no necessitar-ho, i quan arriba aquest moment el que volem fer-ho és fer-ho de la manera més eficaç possible. I es comença amb el coneixement profund de quina és la veritat de la persona i... Què
Susana,
espera del futur?
Se m'ocorreix una pregunta, ara.
Aviam.
Ara vull ja dir, sou persones vocacionals, que estimeu la vostra feina, que estimeu els vostres pacients. Us heu plantejat alguna vegada estar 24 hores allí?
24 hores? Bueno, en l'època de la pandèmia...
Jo ja estava.
Vull dir, 24 hores, com a dir, bueno, doncs jo vinc allà i comparteixo amb tota aquesta gent totes les seves necessitats.
I per què? Per què és aquesta? Quina
és la finalitat d'això?
Perquè una cosa és dir, al fons ho considereu com una feina, no? Amb el que esteu 8 hores, o 10 hores, o 7 hores, però després teniu el vostre moment de relax, el vostre moment d'esparciment, el vostre moment d'estar amb la família... Fins a quin punt una persona com vosaltres amb aquesta feina podria aguantar les 24 hores del dia?
Sí, tens raó, això.
Sí, sí. El vincle que establim, només vull dir això, que no és una família. Nosaltres tenim molt clar que no som família. Podem crear un ambient, uns vincles suficientment sostinguts i on intercanviem afecte, però no som la família. Que aquest és potser una miqueta el drama, no?, de les persones que potser no tenen família i estan 24 hores a la residència i és veritat que nosaltres ens podem valorar, els podem tractar molt bé, els podem escoltar, però, clar, els vincles aquests com una amistat ben profunda i tal, no és el que nosaltres no podem oferir, això.
Però això és una cosa que han tingut que construir les persones, també, les residències. No és tampoc responsabilitat ni dels centres ni dels professionals. Saps? Vull dir, ara seré una miqueta...
No em refereixo a responsabilitat, sinó com a sentiment, perquè això em recorda, en una residència de Calella, que quan nosaltres anàvem a actuar per distreure'ls, al final ballaves una mica amb les parelles, tal i que qual, per també animals, no? I una persona em va dir, mira, el meu marit és aquell que pràcticament estava tetraplègic, amb el que no es podia ni comunicar, i diu, i vens cada dia? Diu, no, vinc aquí, amb ell. Això és amor ja total, no? Vull dir, arribar, això és una situació deu ser excepcional, no crec que sigui massa corrent,
bueno,
no?
Bueno, Pot passar.
Arribar però... a aquest extrem, aquesta persona que és amor, és
bueno, i també és comoditat. Estàs en un lloc on t'ho fan tot, saps que la cura que necessita aquesta persona tu no la pots executar perquè ja ets gran també, no pots fer les manipulacions, ni tens la força, ni tens la maquinària, les eines. Llavors delegues aquesta cura més dura, canvis posturals, canvis de bolquer, i tens cura la part més agradable, els mimos, les converses, les carantonyes, el cine compartit, el passeig al sol, el vermutillo dels diumenges...
I les relacions milloren moltíssim.
I millora moltíssim.
Perquè quan treus aquesta càrrega tan dura de la cura diària, que moltes persones la fan sense poder fer-la, perquè és que hem arribat a veure situacions realment molt complicades, de gent que s'està fent càrrec de coses que és que ja no poden, quan ja tu treus aquesta part... dones espai a que passin altres coses molt més agradables, que et puguis relacionar amb el teu ésser estimat des d'una altra manera, que no ets el seu cuidador, ets la seva mare, la seva filla, la seva parella.
És un exemple. Com que el temps passa volant, residències a Catalunya. Claro, aquí ens estan venent els drets, tothom tenim dret amb això, tenim dret a la vivenda, tenim dret a menjar, tenim dret a beure, tenim dret a la felicitat i també tenim dret a tindre un amor, uns últims anys de la nostra vida, pues, el millor possible. Residències a Catalunya, 1.100 residències, 64.000 places, som 1.800.000 persones que en un moment donat poden necessitar una residència. 83% de les places són privades. D'aquest 83%, 63% són empreses pures i dures. I un 20% sou, com vosaltres, de fundacions sense ànim de lucre. 68% finançament públic. Els costos que això representa per l'Estat són increïbles, no? Claro, el dret és per un percentatge relativament baix, no? Però aquesta és la realitat.
La realitat és
i em sembla que en construcció, no sé si en aquests moments hi ha alguna,
És una falta.
Falta de previsió, com en aquest país, no? De, no sé, anem fent ADES, anem fent coses, i hi ha gent que no... Que és qui s'hauria d'ocupar d'aquestes coses, no per diguéssim... engrassar la seva butxaca, engrossir, sinó que hauria d'estar a favor, no, de la gent. I abans preguntaves, ostres, què hem de fer? Hem de manifestar-nos més i fer fora aquesta gent que no pot, perquè ara sembla que sigui el Titanic, tant a nivell d'infraestructures, de tren, d'avions, els metges es protesten, els professors... s'està ensorrant tot per una mala gestió i llavors això, que no sabem... I un dels altres punts que s'està ensorrant és el món residencial, bueno, el món de serveis socials... les institucions estan perdent, o sigui, estem en un moment de reset o de no sé com dir-ho, que no només és del tema residencial, que hi ha hagut una falta de previsió molt important.
Perquè és més rentable fer un AVE que fer 100 residències, perquè dona la sensació de que nosaltres som un gasto per comptes d'uns ingressos, no? Quan la primera empresa calella som nosaltres. Els jubilats, entre les rentes, les pensions i tal, som els que més aportem diners, no? Vull dir, per què es considera això? I, a més, el més inri és que estàs treballant pel futur, no? Com millor sigui el futur, millor serà per vosaltres. L'AVE arribarà un moment que no viatjaràs amb AVE perquè ja no podràs, o pel que sigui, no? Vull dir, per què a vegades la societat es comporta d'aquesta forma? Claro, aquí està el tema de l'edatisme que s'està fotent tant de moda, no? Vull dir, és algo incomprensible el de dir perquè nosaltres mengem, gastem, viatgem, paguem els nostres impostos, paguem vivendes, hipoteques, vull dir, som rentables, el 65% o el 70% del consum farmacèutic el fem nosaltres. Vull dir, això és el que no acabem d'entendre, aquest posicionament de dir que nosaltres fem nosa.
Bueno, és incomprensible i és incompatible, perquè s'està allargant encara més i més l'esperança de vida, o sigui, aquests canvis demogràfics ja se saben, i falta molta previsió, però ja se sabia que això acabaria petant, i de totes maneres se segueix apostant per allargar la vida més encara més, que això és pues, meravellós, no?
Exacte.
Però clar, què fem amb tots aquests anys? I què fem amb totes aquestes dècades que la gent necessitarà cures?
Però és que a més també hi ha una altra cosa, que a veure què penseu vosaltres. Vull dir, sí, s'està incrementant gràcies als nous tractaments, als cuidats, de que la gent ara, pues, l'edat mitja està amb 80 anys, però diuen que els que naixen ara tindran viuran 100 anys, no? En aquest sentit de dir, per què després els cribatges, que no sé fins a quin punt vosaltres, dintre del control de les patologies dels vostres ingressats, allà teniu el control o teniu la potestat, no? Diu, fins als 69 anys ja no es fan cribatges de colon. Els dels 69-70 anys tampoc es fan cribatges de mama, que són on hi ha més incidència de càncer i on és més car al moment que es diagnostica el càncer, perquè si vius molts anys és molts diners. Això arriba a la residència?
No,
arriba a vosaltres?
No. A ver, nosotros sí que podemos mandar para hacer una valoración cuando hay algún síntoma, cuando vemos cribaje como tal, no, a partir de esas edades. Supongo también, a ver, las células cancerígenas tienen un desarrollo más lento a determinada edad, a partir de estas edades tienen un crecimiento más lento. Supongo que el tema va por ahí, no sé, pues a mí se me escapa un poquito por qué el cribaje llega hasta los 69 y no se alarga hasta los 79. Puede ser que, como todo está evolucionando y la salud de una persona de 70 años no es la misma ahora que hace 10 años o 20 años, puede ser que esto también se modifique, llegue un momento que también lo modifique, no sé, se me escapa.
Yo sí,
con respecto a lo que hablabas anteriormente, sí que me gustaría. Yo creo que hay que hacer una buena, y que están en ello, hay que hacer un replanteamiento total. Porque ha llegado el baby boom, está envejeciendo ahora, porque la esperanza de vida es más larga y hay que hacer un replanteamiento. Y creo que lo están haciendo. Y una reutilización de los recursos. Y hay sitios, nosotros viajamos a Bilbao el año pasado, ¿no? Que están intentando mantener más tiempo, pero con recursos en los domicilios. A lo mejor no es tan importante hacer nuevas plazas residenciales, sino dar más recursos para que las personas estén bien. Había un soporte
de una iniciativa pública.
En domicilio, que tú tenías contacto 24 horas y aquello era un buen soporte.
Sí,
¿no?
I a més ja detectaven els casos que eren com més vulnerables o que en aquell moment la xarxa familiar podia caure, era...
Però bueno, tot això, quan tu tens certa edat, et dones compte de l'aïllament que nosaltres tenim, no? Perquè hi ha coses que són més populars, o sigui, els diners existeixen, no? Sempre es diu una cosa, segons com els reparteixes, no? En aquest sentit dius, bueno, per què no reparteixes d'una forma millor de cara a la gent gran? Perquè potser el cost per a la societat és més barat. Per exemple, un cribatge de colon és portar unes mostres de femta. Vull dir, això no costa diners, vull dir, bueno, costa pocs diners, no? Vull dir, i la solució d'una prevenció d'un càncer de colon, imagineu el que representa una persona amb càncer de colon que vosaltres ho haureu viscut, no? Una persona que hagi tingut problemes de colon, les necessitats que té d'altres tipus de material, no? Vull dir, això és el que no acabes d'entendre, una mamografia. Una mamografia no és el mateix tindre un aparell que treballi 3 hores al dia que faci el millor 24 hores al dia, els costos baixen, no? Claro, al final dius tu, bueno, per què nosaltres aquesta poca importància? O, per exemple, en el banc, eh? I el banc a partir dels 70 anys ja tens que haver pogut tornar tots els deutes que tens, perquè si no, no t'accepten, no? Dius, per què si anem de cara a viure 100 anys? Vull dir, hi ha altres coses que aquí entren, encara no tenim temps, no? Això és on veig jo la discriminació de cara a la gent gran. El que dius tu és costos, no? Vull dir, no, hi ha una política, un protocol a l'hospital que suposo que és, no és per costos, és pel que sigui. La gent gran s'han inventat una mica això també, del sistema immunològic i tal i que qual. Vull dir, això és que igual que el colesterol i tot això, no? S'ho inventen una mica per donar una excusa i potser perquè la consciència del metge no vagi sobre la seva consciència a prendre certes decisions. Però considerem que té igual de dret una persona amb 80 anys que una persona amb 45. Perquè el percentatge és més amb 80 anys que amb 45. Aquí ja on hi ha la diferència. Per això dic que aquestes són les coses que si no les lluitem la gent gran, el dia de demà us hi trobareu vosaltres, eh? Els costes sanitaris.
Jo una miqueta, per no només quedar-nos en la queixa, la protesta, jo crec que la solució, ara que estan moltes estructures, moltes institucions fent aigües, és agrupar-nos, crear vincles, crear xarxes comunitàries, ajudar-nos una miqueta més els uns als altres. Jo crec que aquesta és una miqueta la de les poques solucions que veig davant d'aquesta soledat despoblada, davant d'aquest individualisme, davant que també és el problema, l'individualisme, que cadascú està a la seva parcel·la, bueno, d'anar fent xarxes cada cop més bones, no? Entre nosaltres, és l'únic que podem fer.
A mi també em va cridar una mica l'atenció de conceptes que fa 30 o 40 anys considerar viure bé una persona gran era, diu, salut, dinero y amor. Us va sortir una cançó amb el que parlava d'això. Si arribes a gran i tens salut, diners i amor, això és el millor que hi ha. Fa 10 anys ja es parlava, bueno, pues no passa fred, no passa gana i no tindré por. Molt bé, però ara ja no. Ara es veu que els conceptes són la solitud, l'avorriment i el sentiment d'inutilitat. Jo també et puc dir una cosa. El sentiment d'inutilitat, això m'ha passat a mi. M'ha sentit a vegades exemples teus, no sé si serveixen o no, no? De dir, jo em jubilo, tenia una gran càrrega de responsabilitat quan em vaig jubilar, i de sobte resulta que ja no ets el senyor Granyó. Ja ets Pepito o tal i que qual, ja ets un més, no? I vaig voler fer una prova que crec que ha sigut una bona teràpia, no? Està un sigut capaç d'arribar jo amb la meva iniciativa, i per això m'estic ficant amb tants merders. Per què? Perquè la capacitat de les persones quan se jubilen tenen moltes capacitats. El que passa que potser, com feu vosaltres, necessiten un estímul per fer coses. Sentir-se útil és important, no?
Sí, és vital. I nosaltres, si som algú, som inventors de possibilitats, d'alguna manera. O sigui, tu vas sentir que és la corrent, que és on va ara la tendència d'entendre l'envelliment, que fins fa unes dècades era l'envelliment actiu, vinga, tothom amb el xandall a les 6 del matí, riera amunt, riera baix, passeig marítim amunt i baix, senyors jubilats amb el xandall, has de fer molt, després la ceràmica, després el ioga, i després el viatge a l'inserso, i allà també més viatge cultural, envelliment actiu. I ara, de cop, ens donem compte que aquest envelliment actiu fomenta molt el concepte individual, jo, mi salut i jo me cuido a mi, i la tendència, ara anem cap a un envelliment més participatiu, amb significat, de contribució. Sobretot, diuen els experts, n'hi ha un que és el
Javier,
tot això són les seves teories, que diu que tot aquest coneixement, tota aquesta edat de contribució, si a sobre va dirigit cap a generacions més joves, encara et sents millor. Aquesta és la tendència. I per això tu fas el que fas. Perquè no és suficient fer caminates a les 6 del matí amb el xandall Adidas, sinó que per tu sentir-te ple i integrat necessites aportar a la societat. Tu has agafat un nicho que és la gent gran, però estic segura que també contribueixes amb gent més jove. I aquesta és la tendència actual, no? L'envelliment amb sentit. Llavors, si tu agafes aquesta bandera, no importa on visquis, pots viure a casa teva, en una comunitat, en una unitat de convivència, o a Fàtima, que et sentiràs feliç, perquè el lloc físic d'on habites no és tan important com el propòsit vital de la teva vida.
Diuen que la vida repeteix, diuen, convé que quan els fills són petits els hi dediquis temps, juguis amb ells, els acompanyis, els aconsellis, tal i que qual. Això també tindria que fer-se amb la gent gran, no? Que els fills estiguessin amb la gent gran per distreure'ls, motivar-los. Això ho aconseguiu de les famílies?
Ah, a vegades sí que es aconsegueix.
Sí, mucha família, clar. Sí.
Percentatge.
Hi ha famílies que s'impliquen, però altres no.
Mira,
però
bueno, famílies
els nens
que vienen,
també passa això.
Perdón. Famílies que vienen a diario, que no dejan ni un solo día de venir. Vale.
I els acompanyen i els juguen, sí, amb ells i tal, igual.
Un 10% puede haber,
10%.
Un 10% que vienen a diario.
I
eh?
L'última pregunta, és així que 7 de cada 10 residents a una residència pateix de solitud? Pateix de solitud, depressió i aïllament?
Hi ha estudis que diuen que sí.
Hi ha estudis que diuen que sí, però no sempre és pel fet d'estar en una institució.
Clar.
Moltes vegades és per la dependència. O sigui, la majoria de les vegades és el que dèiem. O sigui, tu estàs en una institució, però estàs autònom i molta gent que ho decideix i va perquè, no, perquè estava sola a casa i decideix anar en una residència i està la mar de feliç. Però si a tu, pues per una malaltia o un deterior cognitiu, físic, tens dependència, això et genera un malestar. És clar. Que facis el que facis.
Bueno, clar. El temps, per desgràcia, s'ha acabat. El Víctor ja m'està apretant. I sempre m'agrada, d'alguna forma, dedicar una cançó. Aquesta cançó és Resistiré, del Duo Dinàmico. Endavant. Gràcies per la vostra assistència. Espero que el Ricard, sobretot, hagi estat tranquil i content.
I estàs molt bé. I
bueno, doncs me refereixo que ja ens anirem veient.
Gràcies per convidar-vos.
Gràcies a vosaltres. Altres,
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.